Educació anuncia un recurs contra el que considera una sentència aberrant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ordena aplicar el 25% de castellà a totes les escoles d'aquí 15 dies. Ita Fàbregas.
Ho ha anunciat aquesta tarda el conseller Josep González Cambray, que també ha avisat que els centres no han de canviar els projectes lingüístics i que els pròxims anys hi haurà més català a les escoles.
El primer que farem és un recurs davant aquesta aberració dels tribunals. Nosaltres tenim clar que l'Assemblea d'Escola Bilingüe no està legitimada per tal d'instar amb aquesta execució. El tribunal se sobrepassa, s'extralimita amb les seves funcions, va més enllà fins i tot del que ens havia escrit a la sentència.
L'Associació per una Escola Bilingüe celebra l'ordre del TCJ i avisa Cambray que no es pot recórrer.
Des de l'associació, la seva presidenta adverteix que supervisarà el compliment de la sentència i actuarà contra el conseller o els directors de centres en el cas d'incompliment.
El govern espanyol presenta un nou esborrany de la llei d'universitats que el Consell de Ministres haurà d'aprovar les properes setmanes.
El text conté novetats com el reconeixement a l'aturada acadèmica de l'estudiant, la reducció de la temporalitat entre els docents o la incorporació de la microformació universitària. L'ha presentat el ministre Joan Subirats.
Una ley que quiere que las universidades estén más conectadas con la sociedad, que quiere internacionalizar el sistema con un enfoque firme de derechos, tanto en materia de género como de discapacidad, participación o conciliación, que es urgente en el sentido de que necesitamos que tengamos un nuevo marco normativo para afrontar los retos que tiene planteada la universidad.
Brussel·les dona llum verda a la proposta ibèrica per limitar el preu del gas a 50 euros al quilowatt. Ho ha avançat el primer ministre portuguès, António Costa, després de l'acte institucional al Parlament d'Estrasburg per celebrar el Dia d'Europa.
En l'acte commemoratiu a Catalunya, Ucraïna ha centrat el discurs del president Pere Aragonès, que també ha reivindicat la interconnexió de gas a través de Catalunya per subministrar-lo al vell continent davant l'amenaça de Rússia.
Per tenir una fortalesa davant de l'amenaça que suposa la invasió russa d'Ucraïna, també en termes energètics. Com més forts siguem en aquest àmbit, més llibertat tindrà Europa.
En cultura, el Gran Teatre del Liceu tindrà tres noves portes a l'entrada principal dissenyades per l'artista Jaume Plensa. S'ubicaran a les tres arcades de l'entrada principal del teatre.
L'artista també s'encarregarà de l'escenografia i del vestuari de l'estrena mundial de Macbeth al febrer del 2023.
I en esports, en bàsquet, Bernat Canut deixa el Cadí la Seu i podria ser el nou entrenador de l'Espart Girona.
Canut no ha acceptat la proposta de renovació del club de la Seu d'Urgell, ja que té ofertes d'altres equips de la Lliga Femenina de Bàsquet. L'anunci de l'adeu coincideix amb la sortida d'Alfred Zulbi de l'Espart Girona. Avui, l'Unigirona ha fet públic l'adeu de l'entrenador i tot fa pensar que Bernat Canut agafarà el relleu del Zulbi al conjunt gironí.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Toda, bona tarda.
Hola, bona tarda. Esperem unes immediates hores amb creixement d'algunes nuvolades a punts de muntanya, de l'interior també del Pirineu, del Prepirineu i de l'interior del quadrant nord-est, amb alguns xàfecs en aquests sectors. En general seran fenòmens febles, puntualment moderats i també possiblement acompanyats de tempesta i d'algun gra de calamarsa. Avançada la tarda podrien aparèixer en altres punts del prelitoral i fins i tot no descartem que en pogués sortir algun a punts del litoral. Temperatura màxima avui més alta, en general, tret del Pirineu, on podria ser lleugerament més baix. Al final de la jornada també apareixeran alguns núvols baixos a trams del litoral, especialment de la meitat sud. De cara a demà, dimarts, esperem un matí amb força sol, tot i la presència de força núvols baixos a trams del litoral, especialment de la meitat sud del litoral i durant el matí. A partir de mig matí, migdia, creixement, novament, d'algunes nuvolades més restringides que les d'avui a l'interior del quadrant, no té encara amb risc d'algun xàfec, especialment a punts del Ripollès i de zones properes. També creuaran algunes bandes de núvols alts de nord a sud-est i el vent destacable de component sud i est amb algunes ratxes moderades a fortes a punts de la costa central. Demà, temperatura que continua pujant. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Toda. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs trànsit a aquesta hora en general estable, en general, tot i que puntualment alguna zona, alguna via encara va una mica tocada, especialment al voltant del nus de la Trinitat, on hi ha hagut un vehicle variat a Torreverola, C58, en sentit Terrassa, ara ja fa una estoneta retirat, va millorant per davant, però per darrere, al voltant del nus, encara hi ha força volum, especialment afectant ara la pota nord, a la B20, des de Santa Coloma, de Gramenet i fins al nus. A la ronda litoral, però, en sentit Besòs, també ha quedat el trànsit tocat per aquest motiu, hi ha lentitud, aturades des de pràcticament el fòrum i fins al nus en aquesta direcció. En sentit Besòs, a la ronda litoral més enrere, de Zona Franca a la Barceloneta, també hi ha molt volum de trànsit, i a la de dalt, en aquest cas, entre Diagonal i Vallcarca. Tornant a la xarxa viària, ens queda sobretot destacar l'autopista AP7, on encara hi ha aturades intermitents, especialment tot el tram, tota la zona de Sant Cugat del Vallès en sentit nord. És tot de moment. Bona tarda.
Un petó, un últim petó, un més. I ara fes-li un al papa.
Deixar el teu fill o filla a l'escola Bressol et seguirà costant, però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants d'I2 a les escoles Bressol públiques de Catalunya no costarà diners, perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Si vols donar suport al comerç local,
fuig de les multinacionals.
Si lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral,
que la roba i les costures no les facin criatures.
Si decideixo no consum, el món serà millor resum.
Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jotrio.cat.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Educació anuncia un recurs contra el que considera una sentència aberrant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ordena aplicar el 25% de castellà a totes les escoles d'aquí 15 dies. Ho ha anunciat aquesta tarda el conseller Josep González Cambray.
Segons l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el conseller d'Educació ha de dictar les instruccions i les garanties de control de la mesura, que inclou que es faci almenys una assignatura troncal en castellà. El tribunal ha acceptat la petició d'una associació que en va sol·licitar l'execució forçosa. El TCG va declarar ferma la sentència el 21 de gener. A partir d'aquí es va obrir un període de 2 mesos per aplicar-la.
Com dèiem, doncs, ara la conselleria anuncia un nou recurs contra aquest ordre. Tina Forest.
El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha anunciat que el govern presentarà un recurs de reposició a la interlocutòria del TCJC, que ordena l'execució de la sentència del 25% de castellà a les aules. Cambray ho considera una aberració i assegura que l'Assemblea d'Escola Bilingüe no està legitimada per demanar-ne l'aplicació.
El tribunal se sobrepassa, s'extralimita en les seves funcions, va més enllà fins i tot del que ens havia escrit a la sentència.
Cambray ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als centres educatius.
Han de seguir fent la seva feina, no han de canviar res. I nosaltres, com a Departament d'Educació, com vam dir des del primer dia, és el tribunal és a qui s'adreça, és al Departament d'Educació, és amb aquest conseller, i per tant hi donarem tota la cobertura, tot aquest escut jurídic i legal a les nostres direccions i als nostres centres educatius perquè segueixin educant els nostres infants i seguim refermant el model d'escola catalana.
El conseller ha evitat respondre si la reforma de la llei de política lingüística arriba tard i s'ha limitat a demanar el màxim consens polític, social i pedagògic davant aquesta situació.
L'Assemblea per una Escola Bilingüe, l'associació que ha impulsat els processos judicials contra la immersió lingüística, adverteix que supervisarà el compliment de la sentència i actuarà contra el conseller o els directors de centres en el cas d'incompliment. Anna Ruiz. De seguida intentarem recuperar aquesta crònica. Encara en terreny educatiu, el ministre Joan Subirats ha presentat el nou esborrany de la llei d'universitats que el Consell de Ministres ha d'aprovar les properes setmanes. El text conté novetats com el reconeixement a l'aturada acadèmica de l'estudiantat, la reducció de la temporalitat entre els docents o la incorporació de la microformació universitària. Cursos d'entre 4 i 30 crèdits pels alumnes titulats o professionals amb experiència acreditada. David Amador.
Joan Subirats ha estat l'encarregat de presentar el nou text que l'exministre Manuel Castells havia deixat inacabat i que en les seves versions anteriors havia generat protestes tant de l'alumnat com dels rectors. L'avantprojecte actual dona més poder de decisió als claustres, reconeix el dret de vaga estudiantil i rebaixa la temporalitat del 40 al 20% del personal docent. També limita la durada del professor visitant i destaca l'estabilització laboral. El ministre Joan Subirats ha destacat els principals objectius de l'avantprojecte de llei.
Una llei que quiere que les universitats estiguin més connectades con les ciudad que quiere internacionalizar el sistema con un enfoque firme de derechos, tanto en materia de género como de discapacidad, participación o conciliación, que es urgente en el sentido de que necesitamos que tengamos un nuevo marco normativo para afrontar los retos que tiene planteada la universidad.
També ha valorat el text Vera Sacristán, professora jubilada en matemàtica aplicada de la UPC i membre de l'Observatori del Sistema Universitari.
No sabem si tindrà prou temps com per fer tot el recorregut parlamentari i aprovar-se, donat el moment de la legislatura en el que estem, i sobretot en segon lloc perquè veurem fins a quin punt genera prou consensos. Si genera prou consensos, la llei hauria de tenir un recorregut relativament llarg.
El text també dona llibertat a les facultats per establir els requisits de docència i investigació per accedir al càrrec de rector, que durarà 6 anys i no es podrà renovar ni allargar. En relació amb el finançament, s'estableix un mínim de l'1% del PIB per al sistema universitari.
Ara sí, recuperem aquesta crònica de la nostra companya Anna Ruiz sobre l'Assemblea per una Escola Bilingüe, aquesta associació que ha impulsat els processos judicials contra la immersió lingüística i que adverteix que supervisarà el compliment de la sentència i actuarà contra el conseller o els directors de centres en el cas d'incompliment. Anna Ruiz.
Recordem que el Tribunal ha donat un termini de 15 dies al conseller després que l'Assemblea per una Escola Bilingüe demanés l'execució de la sentència. Un cop reconeguda, part interessada en el procés, aquesta entitat ha anunciat que vetllarà pel compliment del 25% de les classes en castellà. La seva presidenta, Ana Losada, ha enviat aquest advertiment a Josep González Cambrai o als docents que es plantegin desobeir el Tribunal. Són declaracions a la xarxa.
Si volen continuar jugant, que juguin. Però ja estem en uns plaços que ja estem ja parlant d'inhabilitació, de multes i ja d'un obert desacatament al tribunal, no? I això té conseqüències, perquè tots els ciutadans, inclòs el senyor Cambrai, han de respectar les lleis i complir les sentències. Tots els ciutadans, i ell també. I ara l'Assemblea per l'Escola de Llengua té aquesta eina, està legitimada, i nosaltres no dubtarem en denunciar a qualsevol persona que intenti no aplicar la sentència, sigui el conseller o sigui un director un professor de qualsevol escola catalana.
Els dos inspectors que hi ha a Catalunya, dependents en exclusiva del Ministeri d'Educació, també hauran de verificar el compliment de la sentència del 25%, segons el Tribunal.
I a Catalunya, Recerca i Universitats rebaixa les tarifes de graus i màsters fins als 18 euros amb 46 cèntims per crèdit. Una reducció que afecta els graus d'experimentalitat alta i mitjana, que disminueixen el 30 i el 26% respectivament. En el cas dels màsters, baixen de preu els que es requereixen per exercir algunes professions, com la docent. En aquest cas, la rebaixa és superior al 26%. La resta de preus de graus i màsters oficials es mantenen igual.
La rebaixa de les taxes serà de més del 30% al curs vinent i incidirà principalment en els graus més cars i de més alta experimentalitat. Són medicina, infermeria o telecomunicacions, per exemple. L'estalvi en aquests casos arribarà als 500 euros, segons que ha assegurat Geis.
Una persona que vulgui estudiar medicina i que formalitzi una matrícula estàndard de 60 crèdits, aquest curs ha pagat 1.660 euros. El curs vinent en pagarà 1.107. S'estalvia, per tant, més de 500 euros.
Amb aquesta rebaixa dels preus, els estudiants catalans no pagaran la matrícula universitària més cara en relació a altres comunitats autònomes.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau econòmica, Brussel·les dona llum verda a la proposta ibèrica per limitar el preu del gas.
Així ho ha avançat el primer ministre portuguès, António Costa, amb també que ha confirmat el Ministeri de Transició Ecològica. Segons Costa, els dos governs estan treballant per poder aprovar aquest mateix dimarts els decrets necessaris per limitar el preu del gas. Fons del Ministeri Espanyol també han confirmat l'anunci del president portuguès. El decret per establir un màxim de 50 euros al quilowatt de gas podria entrar al Consell de Ministres demà.
L'anunci s'ha fet just després de l'acte institucional al Parlament d'Estrasburg per celebrar el Dia d'Europa, un dia que també s'ha celebrat a Catalunya i on el president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha referit a les repercussions de la guerra a Ucraïna en l'acte institucional per commemorar-lo. Aragonès ha criticat la invasió russa, ha reivindicat el compromís europeista de Catalunya i ha defensat la interconnexió de gas per subministrar-lo al vell continent davant l'amenaça de Rússia. La consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, s'ha referit també al Catalan Gate en el seu discurs i ha demanat la prohibició en àmbit comunitari de softwares com Pegasus. Mont Carvajal.
El president Pere Aragonès ha dit que una de les aportacions que pot fer Catalunya amb Europa és possibilitar el Midcat, la connexió de gas, perquè no s'hi depengui de Rússia.
Per tenir una fortalesa davant de l'amenaça que suposa la invasió russa d'Ucraïna, també en termes energètics. Com més forts siguem, en aquest àmbit més llibertat tindrà Europa.
La consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, ha demanat també la prohibició de l'ús de Pegasus.
Perquè no ens podem imaginar un futur d'Europa sense que el futur parli d'aquests drets humans, d'aquests drets civils i polítics i d'aquesta qualitat democràtica. No podem ni volem imaginar-nos un futur on softwares com Pegasus no siguin dràsticament prohibits.
Tots dos ho han dit a l'acte institucional per celebrar el Dia d'Europa, que s'ha celebrat a Palau per primera vegada i que el president ha anunciat que s'hi farà cada any.
Doncs pel que fa a la guerra a Ucraïna, avui 9 de maig, marcat per la celebració del Dia de la Victòria Soviètica sobre les tropes nazis durant la Segona Guerra Mundial. Hi havia molta expectació al voltant del tradicional discurs de Vladimir Putin en aquesta commemoració històrica, sobretot per la seva afectació sobre la guerra.
Tot i que la guerra a Ucraïna ha centrat bona part del discurs, finalment no hi ha hagut cap anunci especial més enllà de denunciar que l'OTAN ha començat una guerra contra Rússia. També ha acusat els països occidentals d'haver fet una reinterpretació de la Segona Guerra Mundial nociva per als interessos de Rússia i d'haver-los declarat la guerra, i pel que fa als combats en el 75è dia de guerra.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La prevenció del suïcidi té un número d'atenció telefònica a partir de demà i és el 024. El servei estarà actiu a tot Espanya de manera gratuïta, confidencial, les 24 hores i els 365 dies de l'any. A l'altre costat del telèfon, gestionat per la Creu Roja, hi hauran psicòlegs i tècnics d'emergències especialitzats en la salut mental. Gala Vila.
El 024, a més d'ajudar les persones amb pensaments suïcides, també va dirigit als supervivents, persones que han perdut un familiar o amic per aquesta causa. És una línia especialitzada en preveure casos de suïcidis, així que està oberta a tothom que pensi que algú del seu entorn es pot suïcidar i així orientar-los. La Dolors López és una supervivent a la pèrdua per suïcidi de la seva filla i explica la importància social del projecte.
Perquè el suïcidi no és un problema individual, no és un problema familiar. Es un problema social, es un problema de toda la sociedad que nos puede pasar a cualquiera, porque no existe perfil de la persona suicida, porque la persona que se suicida no quiere morir, quiere dejar de sufrir.
A Catalunya, el 2020 es van suïcidar 556 persones, la majoria d'entre 30 i 39 anys.
Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home a l'Hospitalet del Llobregat. Els fets van tenir lloc la passada nit arran d'una baralla entre dos indigents. Tot apunta que s'està sobre la pista del presumpte agressor, una persona de 25 anys, mitjans de l'Hospitalet. Montse Quiñonero.
Bon dia. Agents dels Mossos d'Esquadra investiguen hores d'ara la mort d'un home a l'Hospitalet. Segons han pogut saber els mitjans de comunicació de la ciutat, hi hauria hagut una baralla entre dos indigents coneguts a la zona i tot indica que s'està sobre la pista del presumpte agressor, una persona de 25 anys. En concret, els fets han passat al carrer Leonardo da Vinci, al barri de Sant Josep, aquest diumenge al vespre, quan els Mossos han rebut l'avís que hi havia una persona ferida d'arma blanca, un home de 55 anys. Diverses dotacions policials i del sistema d'emergències mèdiques s'han desplaçat al lloc dels fets, però la persona va acabar morint poc després. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Metropolitana Sud ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies d'aquest fet.
I en llibertat provisional, la dona detinguda a Badalona per agredir dos vigilants del metro a l'estació de Pep Ventura. Els vigilants la van retenir a ella i al seu acompanyant arran d'un acte incívic i la dona va reaccionar violentament agredint els agents de seguretat amb la porra d'un d'ells. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
Tot i la llibertat provisional, la causa continua oberta. Tot i això, des de TMB asseguren que les xifres d'agressions ara mateix són inferiors a les registrades l'any 2019, sense tenir en compte les dels anys 2020 i 2021, que són diferents a causa de la pandèmia. Els fets van passar diumenge cap a un quart de nou del matí a l'estació de Pep Ventura de la línia 2 del metro al seu pas per la ciutat, quan una parella que viatjava dins del vagó i sense mascareta van intentar obstruir les portes del comboi tot dificultant la marxa del metro. Va ser llavors quan els vigilants que viatjaven en el tren van intervenir-hi per recriminar la seva actitud, segons ha explicat premsa de TMB. És en aquest punt quan es produeix una reacció violenta per part de l'home i la dona i que acaba en l'enfrontament que circula per les xarxes socials. Els Mossos van poder detenir la dona per un presumpte delicte de lesions i aquest dilluns s'ha acordat la seva llibertat provisional, mentre que l'acompanyant ha quedat investigat.
També en la crònica de successos, un home mort en un accident laboral al centre logístic d'IKEA a Valls aquest matí.
Segons fonts policials, el treballador de 40 anys i que es trobava fent tasques de neteja a la part externa d'un moll de càrrega ha estat atropellat per un camió que feia marxa enrere. Els fets s'han produït al segon magatzem logístic que IKEA té al polígon industrial de la capital de l'Alt Camp. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets.
Més qüestions. Tarragona estrenarà el primer festival feminista i LGTBIQ+. Serà el 4 i 5 de juny al Camp de Mart. L'objectiu és que esdevingui un altaveu i un espai de sororitat i intercanvi d'experiències per donar visibilitat a les dones. Concerts, taules rodones o monòlegs amb protagonisme femení farceixen el programa d'actes del TETA. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
És una iniciativa de l'Ajuntament que s'ha proposat portar la lluita feminista més enllà del 8 de març. Totes les activitats seran gratuïtes. Seran dues jornades intenses, el 4 i 5 de juny, on hi haurà fira d'entitats, tast de cerveses, show cooking, monòlegs i taules rodones, entre d'altres. En elles s'abordarà on som i què fem les dones, recollint testimonis reals d'àmbits diversos, com el periodisme i la comunicació, l'emprenedoria, la recerca o la activisme. Cinta Pastor, considera de feminismes i LGTBIQ+, detalla l'objectiu que persegueixen amb el certamen.
Creiem fermament en la sororitat com a dones. Aquest espai de trobada ens connectarà i ens unirà i, a més, ens donarà veu de forma conjunta.
Olga Pes, Judith Nederman i Bernat i la Balkan Paradise Orchestra seran les protagonistes musicals del TETA.
En cultura, el Gran Teatre del Liceu tindrà tres noves portes a l'entrada principal dissenyades per l'artista Jaume Plensa. S'ubicaran a les tres arcades de l'entrada principal del teatre. L'artista també s'encarrega de l'escenografia i del vestuari de l'estrena mundial de Macbeth al febrer de 2023.
La intenció del teatre és poder estrenar les portes de Plensa a finals de setembre, quan comenci la nova temporada. El cost del projecte és de 750.000 euros. Culminarà així un procés de restauració del Liceu que va començar ara fa 5 anys i que ha permès restaurar elements com la façana original o la recuperació dels quatre britalls wagnerians de l'artista Oleguer Junyent, que daten del 1905.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Avui doble notícia destacada en el món del bàsquet, en el món de la cistella. Bernat Canut deixa al Cadí la Seu. El tècnic no ha acceptat la proposta de renovació del conjunt de la Seu d'Urgell, ja que té ofertes d'altres equips de la Lliga Femenina. l'anunci de l'adeu de Canut coincideix amb la sortida d'Alfred Julbe de l'Espart Girona, que tot just ahir ell mateix, ahir la nit ho anunciava a les xarxes socials. Avui l'Uni Girona ha fet públic també l'adeu del tècnic i tot fa pensar, per tant, que Bernat Canut agafarà el relleu de Julbe al capdavant del conjunt gironí. Estarem pendents a les properes hores i dels anuncis oficials. En futbol, el Girona té avui una immillorable oportunitat per afiançar la seva posició al play-off d'ascens. Play-off d'ascens de cara a lluitar per pujar a primera divisió. Els blanc-vermells reben a les 9 de la nit el Tenerife, rival directe del conjunt català, amb dos punts més a la classificació. Si els de Mitchell aconsegueixen la victòria, se situaran quart, superant els canaris, i a manca de 3 jornades pel final obririen una escletxa de 4 punts respecte al setè en aquesta segona divisió A del futbol. Escoltem el tècnic de la Girona, Mitchell.
Necesitamos un Montilivi que empuje. Estamos en una oportunidad histórica, meternos en playoff otra vez. Ya os digo, eso quiere decir que la salud del club es buena. Aquí no, los éxitos no solo es conseguir el ansiado ascenso, que sí, y vamos a pelear por ello, pero el éxito de este club es el crecimiento que ha tenido y el estar siempre dándose la oportunidad de conseguir cosas, y eso es de valorar. Creo que es importante que lo valoremos en estos momentos.
També en futbol destaquem que el Barça, de cara al partit que juga demà, recupera Ter Stegen. Partit de demà contra el Celta, segueix de baixes el Piqué, mentre que Sergio Busquets també espera aquest partit per sanció. Més futbol, per destacar que la Unió Esportiva Sants ja té nou tècnic. El club barceloní ha informat que Borja García serà l'entrenador del primer equip, el fins ara ajudant de Tito Lossio, accepta el repte de dirigir l'equip a tercera o a primera catalana, depenent dels ascensos compensats, mentre que a primera catalana l'Escala ha comunicat que Arnau Sala serà l'entrenador del curs vinent. El club de l'Empordà també incorpora Toni Sánchez com a nou director esportiu, i recordem que la final del play-off de Sense Segona Federació, Girona B Olot, el podreu veure el proper cap de setmana també en directe a la xarxa de comunicació local.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
La xarxa de comunicació local.
Vacances en pau. Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
Un oasi de la calor, fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
Acull a una nena o un nen saharaui.
És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
Faig una llista del que més m'estimo, de la roba que em poso i la de més la tiro. Faig el recompte de tot el que em passa i m'adono molt tard que ets la joia més cara. I per fi el que em fa feliç ho tinc i vaig mar endins. De senyals marcades, perquè busco els llocs on tu abans estaves. Si no t'hagués perdut, em voldries encara. I m'adono molt tard que ets la joia més rara. I per fi el que em fa feliç ho tinc i vaig mar endins. I per fi el que em fa feliç ho tinc i vaig mar endins.
la xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Educació anuncia un recurs contra el que considera una sentència aberrant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ordena aplicar el 25% de castellà a totes les escoles d'aquí 15 dies. Cita Fàbregas.
Ho ha anunciat aquesta tarda el conseller Josep González Cambray, que també ha avisat que els centres no han de canviar els projectes lingüístics i que els pròxims anys hi haurà més català a les escoles.
El primer que farem és un recurs davant d'aquesta aberració, aquesta aberració dels tribunals. Nosaltres tenim clar que l'Assemblea d'Escola Bilingüe no està legitimada per tal d'instar amb aquesta execució. El tribunal se sobrepassa, s'extralimita amb les seves funcions, va més enllà fins i tot del que ens havia escrit a la sentència.
L'Associació per una Escola Bilingüe celebra l'ordre del TCJ i avisa a Cambray que no es pot recórrer.
Des de l'associació, la seva presidenta, Ana Losada, adverteix que supervisarà el compliment de la sentència i actuarà contra el conseller o els directors de centres en el cas d'incompliment.
Si volen continuar jugant, que juguin, però ja estem en uns plaços que ja estem ja parlant d'inhabilitació, de multes i ja d'un obert desacatament al tribunal, no? I això té conseqüències, perquè tots els ciutadans, inclòs el senyor Cambray, han de respectar les lleis i complir les sentències. I ara la Assemblea per l'Escola Bilingüe té aquesta eina, està legitimada, i nosaltres no dubtarem en denunciar a qualsevol persona que intenti no aplicar la sentència, sigui el conseller o sigui un director o un professor.
El govern espanyol presenta un nou esborrany de la llei d'universitats que el Consell de Ministres haurà d'aprovar les properes setmanes.
El text conté novetats com el reconeixement a l'aturada acadèmica de l'estudiantat, la reducció de la temporalitat entre els docents o la incorporació de la microinformació universitària. L'ha presentat el ministre Joan Subirats.
Una ley que quiere que las universidades estén más conectadas con la sociedad, que quiere internacionalizar el sistema con un enfoque firme de derechos, tanto en materia de género como de discapacidad, participación o conciliación, que es urgente en el sentido de que necesitamos que tengamos un nuevo marco normativo para afrontar los retos que tiene planteada la universidad.
Brussel·les dona llum verda a la proposta ibèrica per limitar el preu del gas a 50 euros al quilowatt. Ho ha avançat el primer ministre portuguès, Antonio Costa, després de l'acte institucional al Parlament d'Estrasburg per celebrar el Dia d'Europa.
En l'acte commemoratiu a Catalunya, Ucraïna ha centrat el discurs del president Pere Aragonès, que també ha reivindicat la interconnexió de gas a través de Catalunya per subministrar-lo al vell continent davant l'amenaça de Rússia.
Per tenir una fortalesa davant de l'amenaça que suposa la invasió russa d'Ucraïna, també en termes energètics. Com més forts siguem en aquest àmbit, més llibertat tindrà Europa.
Les muntanyes del Pirineu, la plana de Vic i fins i tot el Montseny són l'escenari de la pel·lícula Canigó 1883, que recupera la travessa que Jacint Verdaguer va fer aquell any i que el va inspirar per escriure el conegut poema èpic.
Sílvia Bel, Lluís Soler, Xavier Boada i Santi Pozzino protagonitzen un film que ara inicia una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Verkami.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Toda, bona tarda.
Hola, bona tarda. Esperem unes immediates hores amb creixement d'algunes nuvolades a punts de muntanya de l'interior, també del Pirineu, del Prepirineu i de l'interior del quadrant nord-est, amb alguns xàfecs en aquests sectors. En general, seran fenòmens febles, puntualment moderats i també possiblement acompanyats de tempesta i d'algun gra de calamarsa. Avançada la tarda, podrien aparèixer en altres punts del prelitoral i fins i tot no descartem que en pogués sortir algun a punts del litoral. Temperatura màxima avui més alta, en general, tret del Pirineu, on podria ser lleugerament més baix. Al final de la jornada també apareixeran alguns núvols baixos a trams del litoral, especialment de la meitat sud. De cara a demà, dimarts, esperem un matí amb força sol, tot i la presència de força núvols baixos a trams del litoral, especialment de la meitat sud del litoral i durant el matí. A partir de mig matí, migdia, creixement novament d'algunes nuvolades més restringides que les d'avui a l'interior del quadrant o test, encara en risc d'algun xàfec, especialment a punts del Ripollès i de zones properes. També creuran algunes bandes de núvols alts de nord a sud-est i el vent destacable de component sud i est amb algunes ratxes moderades a fortes a punts de la costa central. Demà, temperatura que continua pujant. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Toda. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs trànsit que cada cop va millor, cada cop més, més estable i amb tendència a la millora. Queden bàsicament les vies que han estat registrant més volum i que encara a aquesta hora, tot i que va millor, encara presenten certa lentitud. És sobretot el tram de Sant Cugat del Vallès, de l'autopista AP7, en sentit nord, ara ja uns 2 quilòmetres més o menys s'hi arriba, i a la zona de Barberà, en sentit sud, també la C58, el tram de Badia, sobretot de Sabadell, en sentit Terrassa, i les dues rondes, especialment la de dalt, encara amb trams de lentitud i alguna aturada puntual entre Sant Gervasi i Vallcarca, en sentit Besòs. A la litoral, sobretot, intensitat, de Zona Franca fins a Montjuïc, però sembla que amb tendència a la millora. I a la resta, el que dèiem, ja en principi, si no apareix cap altra incidència, que pugui entorpir el trànsit, amb situació ja pràcticament fluida. És tot, bona tarda.
Un petó, un últim petó, un més. I ara fes-li un al papa.
Deixar el teu fill o filla a l'escola Bressol et seguirà costant. Però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants d'I2 a les escoles Bressol públiques de Catalunya no costarà diners. Perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Si vols donar suport al comerç local,
fuig de les multinacionals.
Si lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral,
que la roba i les costures no les facin criatures.
Si decideixo el consum, el món serà millor resum.
Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jotrio.cat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Educació anuncia un recurs contra el que considera una sentència aberrant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ordena aplicar el 25% de castellà a totes les escoles d'aquí 15 dies. Ho ha anunciat aquesta tarda el conseller Josep González Cambray.
Segons l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el conseller d'Educació ha dictat les instruccions i les garanties de control de la mesura, que inclou que es faci almenys una assignatura troncal en castellà. El tribunal ha acceptat la petició d'una associació que va sol·licitar l'execució forçosa. El TCG va declarar ferma la sentència el 21 de gener. A partir d'aquí es va obrir un període de 2 mesos per aplicar-la.
Com dèiem, doncs, ara la conselleria anuncia un nou recurs contra aquest ordre. Tina Forest.
El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha anunciat que el govern presentarà un recurs de reposició a la interlocutòria del TCJC, que ordena l'execució de la sentència del 25% de castellà a les aules. Cambray ho considera una aberració i assegura que l'Assemblea d'Escola Bilingüe no està legitimada per demanar-ne l'aplicació.
El tribunal se sobrepassa, s'extralimita amb les seves funcions, va més enllà fins i tot del que ens havia escrit a la sentència.
Cambray ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als centres educatius.
Han de seguir fent la seva feina, no han de canviar res. I nosaltres, com a Departament d'Educació, com vam dir des del primer dia, és el tribunal és a qui s'adreça, és al Departament d'Educació, és amb aquest conseller, i per tant hi donarem tota la cobertura, tot aquest escut jurídic i legal a les nostres direccions i als nostres centres educatius perquè segueixin educant els nostres infants i seguim refermant el model d'escola catalana.
El conseller ha evitat respondre si la reforma de la llei de política lingüística arriba tard i s'ha limitat a demanar el màxim consens polític, social i pedagògic davant aquesta situació.
Doncs l'Assemblea per una Escola Bilingüe, l'associació que ha impulsat els processos judicials contra la immersió lingüística, adverteix que supervisarà el compliment de la sentència i actuarà contra el conseller o els directors de centres en el cas d'incompliment. Anna Ruiz.
Recordem que el Tribunal ha donat un termini de 15 dies al conseller després que l'Assemblea per una Escola Bilingüe demanés l'execució de la sentència. Un cop reconeguda, part interessada en el procés, aquesta entitat ha anunciat que vetllarà pel compliment del 25% de les classes en castellà. La seva presidenta, Ana Losada, ha enviat aquest advertiment a Josep González Cambrai o als docents que es plantegin desobeir el tribunal. Són declaracions a la xarxa.
Si volen continuar jugant, que juguin. Però ja estem en uns plaços que ja estem ja parlant d'inhabilitació, de multes i ja d'un obert desacatament al tribunal, no? I això té conseqüències, perquè tots els ciutadans, inclòs el senyor Cambrai, han de respectar les lleis i complir les sentències. Tots els ciutadans, i ell també. I ara la Sabia per l'Escola de Llengua té aquesta eina, està legitimada, i nosaltres no dubtarem en denunciar a qualsevol persona que intenti no aplicar la sentència, sigui el conseller o sigui un director un professor de qualsevol escola catalana.
Els dos inspectors que hi ha a Catalunya, dependents en exclusiva del Ministeri d'Educació, també hauran de verificar el compliment de la sentència del 25%, segons el tribunal.
Encara en terreny educatiu, el ministre Joan Subirats ha presentat el nou esborrany de la llei d'universitats que el Consell de Ministres ha d'aprovar les properes setmanes. El text conté novetats com el reconeixement a l'aturada acadèmica de l'estudiantat, la reducció de la temporalitat entre els docents o la incorporació de la microformació universitària, cursos d'entre 4 i 30 crèdits pels alumnes titulats o professionals amb experiència acreditada. David Amador.
Joan Subirats ha estat l'encarregat de presentar el nou text que l'exministre Manuel Castells havia deixat inacabat i que en les seves versions anteriors havia generat protestes tant de l'alumnat com dels rectors. L'avantprojecte actual dona més poder de decisió als claustres, reconeix el dret de vaga estudiantil i rebaixa la temporalitat del 40 al 20% del personal docent. També limita la durada del professor visitant i destaca l'estabilització laboral. El ministre Joan Subirats ha destacat els principals objectius de l'avantprojecte de llei.
Una llei que quiere que les universitats estén más conectadas con las ciudad que quiere internacionalizar el sistema con un enfoque firme de derechos, tanto en materia de género como de discapacidad, participación o conciliación, que es urgente en el sentido de que necesitamos que tengamos un nuevo marco normativo para afrontar los retos que tiene planteada la universidad.
També ha valorat el text Vera Sacristán, professora jubilada en matemàtica aplicada de la UPC i membre de l'Observatori del Sistema Universitari.
No sabem si tindrà prou temps com per fer tot el recorregut parlamentari i aprovar-se, donat el moment de la legislatura en el que estem, i sobretot en segon lloc perquè veurem fins a quin punt genera prou consensos. Si genera prou consensos, la llei hauria de tenir un recorregut relativament llarg.
El text també dona llibertat a les facultats per establir els requisits de docència i investigació per accedir al càrrec de rector, que durarà 6 anys i no es podrà renovar ni allargar. En relació amb el finançament, s'estableix un mínim de l'1% del PIB per al sistema universitari.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
En clau econòmica, Brussel·les dona llum verda a la proposta ibèrica per limitar el preu del gas.
Així ho ha avançat el primer ministre portuguès, António Costa, també ho ha confirmat el Ministeri de Transició Ecològica. Segons Costa, els dos governs estan treballant per poder aprovar aquest mateix dimarts els decrets necessaris per limitar el preu del gas. Fons del Ministeri Espanyol també han confirmat l'anunci del president portuguès. El decret per establir un màxim de 50 euros al quilowatt de gas podria entrar al Consell de Ministres de demà.
L'anunci s'ha fet just després de l'acte institucional al Parlament d'Estrasburg per celebrar el Dia d'Europa, un dia que també s'ha celebrat a Catalunya i on el president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha referit a les repercussions de la guerra a Ucraïna en l'acte institucional per commemorar-lo. Aragonès ha criticat la invasió russa, ha reivindicat el compromís europeista de Catalunya i ha defensat la interconnexió de gas per subministrar-lo al vell continent davant l'amenaça de Rússia. La consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, també s'ha referit al Catalan Gate en el seu discurs i ha demanat la prohibició en àmbit comunitari de softwares com Pegasus. Mont Carvajal.
El president Pere Aragonès ha dit que una de les aportacions que pot fer Catalunya amb Europa és possibilitar el MidCat, la connexió de gas, perquè no s'hi depengui de Rússia.
Per tenir una fortalesa davant de l'amenaça que suposa la invasió russa d'Ucraïna, també en termes energètics. Com més forts siguem, en aquest àmbit més llibertat tindrà Europa.
La consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, ha demanat també la prohibició de l'ús de Pegasus.
Perquè no ens podem imaginar un futur d'Europa
sense que el futur parli d'aquests drets humans, d'aquests drets civils i polítics i d'aquesta qualitat democràtica. No podem ni volem imaginar-nos un futur on softwares com Pegasus no siguin dràsticament prohibits.
Tots dos ho han dit a l'acte institucional per celebrar el Dia d'Europa, que s'ha celebrat a Palau per primera vegada i que el president ha anunciat que s'hi farà cada any.
Per cert, que 9 de cada 10 entrevistats en una enquesta de la Diputació de Barcelona considera que la Unió Europea hauria de tenir més en compte els pobles i les ciutats. I més de la meitat del miler de consultats creu que pertany a la Unió Europea ha beneficiat el seu entorn més immediat. Tot plegat són xifres per la reflexió avui, que és el Dia d'Europa.
En declaracions a la xarxa, la delegada per a les relacions internacionals de la Diputació de Barcelona, Pilar Díaz, ha destacat que l'enquesta demostra el sentiment europeu dels ciutadans.
No estem en un mal moment, ens ho diu l'enquesta i també ho veiem com un reflex del que ha passat els darrers anys. Els darrers anys, les decisions per intentar prendre acords de manera unànima o de manera molt majoritària amb la pandèmia o fins i tot ara, amb aquesta guerra que ens té horroritzats i horroritzades, aquestes decisions, la gran majoria per unanimitat, aquesta manera de treballar, jo crec que ha arribat a la ciutadania.
Pel que fa a d'altres xifres concretes de l'enquesta, destaca que el 46% dels entrevistats ha sentit a parlar d'algun projecte al seu municipi cofinançat per la Unió Europea. I a preguntes sobre a què destinarien els fons comunitaris al seu municipi, prop d'un 30% ho invertirien en educació o formació. D'altra banda, l'enquesta revela la importància de lluitar contra el canvi climàtic. De fet, un de cada quatre diu que vol prioritzar les polítiques en aquest sentit i un terç situa la democràcia, l'estat de dret i els drets humans com a principal fita dels països membres.
Doncs pel que fa a la guerra a Ucraïna, avui 9 de maig, marcat per la celebració del Dia de la Victòria Soviètica sobre les tropes nazis durant la Segona Guerra Mundial. Hi havia molta expectació al voltant del tradicional discurs de Vladimir Putin en aquesta commemoració històrica, sobretot per la seva afectació sobre la guerra.
Tot i que la guerra a Ucraïna ha centrat bona part del discurs, finalment no hi ha hagut cap anunci especial més enllà de denunciar que l'OTAN ha començat una guerra contra Rússia. També ha acusat els països occidentals d'haver fet una reinterpretació de la Segona Guerra Mundial nociva per als interessos de Rússia i d'haver-los declarat la guerra.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
La prevenció del suïcidi té un número d'atenció telefònica a partir de demà i és el 024. El servei estarà actiu a tot Espanya de manera gratuïta, confidencial, les 24 hores i els 365 dies de l'any. A l'altre costat del telèfon, gestionat per la Creu Roja, hi hauran psicòlegs i tècnics d'emergències especialitzats en la salut mental. Gala Vila.
El 024, a més d'ajudar les persones amb pensaments suïcides, també va dirigit als supervivents, persones que han perdut un familiar o amic per aquesta causa. És una línia especialitzada en preveure casos de suïcidis, així que està oberta a tothom que pensi que algú del seu entorn es pot suïcidar i així orientar-los. La Dolors López és una supervivent a la pèrdua per suïcidi de la seva filla i explica la importància social del projecte.
Perquè el suïcidi no és un problema individual, no és un problema familiar. Es un problema social, es un problema de toda la sociedad que nos puede pasar a cualquiera, porque no existe perfil de la persona suicida, porque la persona que se suicida no quiere morir, quiere dejar de sufrir.
A Catalunya, el 2020 es van suïcidar 556 persones, la majoria d'entre 30 i 39 anys.
Encara en la crònica social, a Figueres, la Guàrdia Urbana ha sancionat un local musical per oferir entrada gratuïta per les noies i fer pagar als nois 10 euros amb una consumició. El cas l'ha denunciat la pròpia alcaldessa a les xarxes socials, Agnès Lladó, afirmant que les clientes que accedeixen a aquest local es converteixen en el propi producte. El local ja ha retirat la promoció que estava fent a xarxes i s'ha disculpat, però assegura que no sabia que s'estigués vulnerant cap llei, donat que en altres locals també es duen a terme aquestes pràctiques. La sanció és per vulnerar el decret d'activitats i esdeveniments recreatius per discriminació per raó de sexe. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Un local de la zona d'oci nocturn a la plaça del Sol de Figueres ha rebut una sanció greu de multa d'entre 15.000 i 50.000 euros per oferir entrada gratuïta a les noies i fer pagar una entrada de 10 euros amb consumició als nois. El local va fer l'anunci de la festa a través de les xarxes socials i semblaria que no és la primera vegada que ho fan. Per això, la Guàrdia Municipal aquest dissabte els ha imposat una sanció. L'alcaldessa de la ciutat, Agnès Lladó, ha denunciat a través de les seves xarxes socials aquests fets i ha recordat que quan no es paga pel producte ens convertim en el producte i que des de la ciutat no volen concebre la dona com un objecte de reclam i que, per tant, estan en contra de la conducta d'aquest local. Des de la FECARSARM expliquen que han contactat amb el local sancionat i expliquen que ja han retirat el cartell i han demanat disculpes.
Més qüestions. Una quarantena d'agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona començaran a patrullar amb càmeres de vigilància i unipersonals a partir d'aquest dimecres, un instrument que per l'Ajuntament ha de permetre reforçar i millorar el servei que els policies ofereixen als ciutadans. D'aquí un mes, la xifra s'incrementarà fins a arribar als 150 agents. Jordi Casino.
Els primers agents de la Guàrdia Urbana que patrullaran amb càmeres seran els de les unitats de Ciutat Vella, Trànsit i Antidisturbis, però d'aquí un mes ja n'hi haurà a tots els districtes de la ciutat amb l'objectiu que en un futur totes les unitats que actuïn al carrer en tinguin. Els agents que portaran els aparells han estat formats per la seva correcta utilització i només podran utilitzar-los en situacions de desordres públics i de l'existència d'un perill concret per a la seguretat ciutadana. Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat i Prevenció.
Els agents del cos els duran incorporats a l'uniforme policial i podran activar-se quan es trobin realitzant qualsevol actuació policial que suposi un risc concret per la vida o integritat física de membres de la policia o per les persones o danys a béns públics. Per tant, ja els he dit que això és un dispositiu que s'utilitzarà en casos excepcionals.
Per garantir al màxim tot el procés, el sistema de gravació i posterior emmagatzematge de les imatges no permetrà cap persona modificar, esborrar, editar o alterar-les i en qualsevol operació intervendran sempre dos agents amb categories diferents dins del cos.
I atenció, perquè encara a Barcelona els propers mesos canviaran de nom una vintena d'estacions del metro, de Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i el tram.
Els canvis afecten estacions d'enllaç amb noms diferents, com és el cas, per exemple, de Sant Andreu Arenal, de Rodalies i Fabra i Puig, de metro, a la capital catalana, que passarà a dir-se Fabra i Puig. A Terrassa, les estacions Terrassa Estació del Nord, de Ferrocarrils i Terrassa de Rodalies s'unifiquen en Terrassa Estació del Nord. A Martorell, les estacions Martorell Central de Ferrocarrils i Martorell de Rodalies s'unifiquen en Martorell Central.
Per contra, algunes estacions no connectades que compartien nom el canviaran. És el cas, entre d'altres, de les parades de metro i Rodalies de Bellvitge a l'Hospitalet de Llobregat.
Així, la de metro passarà a dir-se Bellvitge Rambla Marina i la de Rodalies Bellvitge Cornal. Entre les estacions que canviaran de nom destaquen Drassanes del metro de Barcelona, que passarà a dir-se Rambla Drassanes, o la de Wellington del tram, que passarà a dir-se Wellington UPF. Els canvis s'aniran fent de manera gradual i els faran coincidir amb obres en aquestes estacions.
En cultura, les muntanyes del Pirineu, la plana de Vic i fins i tot el Montseny són l'escenari de la pel·lícula Canigó 1883, que recupera la travessa que Jacint Verdaguer va fer aquell any i que el va inspirar per escriure el conegut poema èpic. Sílvia Bel, Lluís Soler, Xavier Boada i Santi Pocino protagonitzen un film que ara inicia una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Verkami. David Navarro.
El film parteix dels records d'un Verdaguer vell, interpretat per Lluís Soler, qui el 1901 explica el seu recorregut pels cims del Pirineu el 1883. Santi Pocino dona vida al poeta jove i Sílvia Bel a la fada Flor de Neu, una de les protagonistes de Canigó. L'actor Xavier Boada fa el paper de Jaume Cullell, amic íntim de Verdaguer amb qui va acabar enfrontat. El guionista Bernat Gasull ha explicat la importància del Pirineu en el film.
I aquest vol va justament del Canigó fins a la Maleïda, i de la Maleïda torna al Canigó. Aquest vol, justament, són les travesses que el 82 o 83 fa Verdaguer, i ho fa pujant al cim.
El rodatge de la pel·lícula, dirigida per Albert Naudín, amb el suport de la Fundació Jacint Verdaguer, es farà la seva major part aquest estiu. Passarà per, entre d'altres llocs, la Pobla de Segur, Gerri de la Sal, Boí, la Vall d'Aran, Olot, Vic o Santa Fe del Montseny. Per cobrir-ne part dels costos, s'ha iniciat un Verkami amb l'objectiu de recaptar 20.000 euros.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Bernat Canut deixa el cadir la seu. El tècnic no ha acceptat la proposta de renovació del club català, ja que té ofertes d'altres equips de la Lliga Femenina de Bàsquet. L'anunci de la deuda Canut coincideix amb la sortida del Fred Julbé de l'Espart Girona, que tot just ahir a la nit ell mateix ho anunciava a les xarxes socials. Avui l'Uni Girona ha fet públic també, per tant, la deuda del tècnic, i tot fa pensar que Canut agafarà el relleu de Julbé al capdavant del conjunt gironí. Estarem pendents a les properes hores, propers dies, dels anuncis oficials. En futbol, a la segona divisió, el Girona té avui una immillorable oportunitat per afiançar la seva posició al play-off d'ascens a primera divisió. Els blanquivermells reben, a partir de les 9 de la nit, el Tenerife a Montilivi. El conjunt canari és un rival directe amb 2 punts més a la classificació. Si els de Mitchell aconsegueixen la victòria, se situaran quart, superant el Tenerife a manca de 3 jornades pel final, i obririen una escletxa de 4 punts respecte al setè. Escoltem el tècnic del Girona, Mitchell.
Necesitamos un Montilivi que empuje. Estamos en una oportunidad histórica, meternos en playoff otra vez. Ya os digo, eso quiere decir que la salud del club es buena. Aquí no, los éxitos no solo es conseguir el ansiado ascenso, que sí, y vamos a pelear por ello, pero el éxito de este club es el crecimiento que ha tenido y el estar siempre dándose la oportunidad de conseguir cosas, y eso es de valorar. Creo que es importante que lo valoremos en estos momentos.
També en futbol, el Barça recupera Ter Stegen per al partit de demà davant el Celta. El tècnic blaugrana Xavi Hernández insisteix en seguir guanyant per acabar en segona posició a la Lliga. Xavi Hernández, que té claríssim que el conjunt blaugrana ha d'aconseguir la victòria demà davant el Celta de Vigo en aquest partit de la primera divisió per intentar, doncs, mantenir-se segon i finalitzar en aquesta posició de Champions de cara a la temporada que ve. En futbol també destaquem que el Girona B i l'Olot jugaran la final catalana del play-off d'ascens a la segona federació. Els garrotxins van eliminar el Sant Andreu i el Girona B en la segona semifinal al Sant Cristòbal de Terrassa.
Gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitar a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Al sofà, una ment que no troba la boca, una vida que no sap parlar, un profeta més de la derrota, un patriota de la soledat, de deixar-se dur una mascota, un imbècil en autoritat, un sacríleg de la integritat. Cauen les filles anònimes, mort natural, fallen les forces, clima hivernal, tristes i anades, quina postal, llum de les llums, despedestal, sense homenatges ni flors en corones, com si sols foren persones normals, com si en un món de misèrie de runes fora bonic oblidar. I s'ha intoxicat la mollera, s'han oblidat d'estimar, de vore tan gran la bandera, la vista es comença a cansar. S'ha intoxicat la mollera, s'han oblidat d'estimar, i ara respirar és una quimera. Però estaran, les nostres sempre estaran, com pedra dins la sabata, com la palmera que aguanta el tracà. Ja estaran, fent burla i fent sacrilegi, per sempre lluixa i heretge, sempre a la conta i avant. Pregueu-li a l'amo que entenga la joventut, que se'ls perdoni este suïcidi prematur. La seua sort no és vostra, però l'enterro costa, i els han cobrat la medicina i el taüt. Cauen herois
baix el pes de la pell la divisa. Orfes d'amor omplin la missa. Ixen les hordes de les cavernes, guarden la merda baix la catifa. I com sempre pagues tu la seua festa. El resultat era un, la jugada era perfecta. S'ha intoxicat la mollera, s'han oblidat d'estimar. De vore tan gran la bandera, la vista es comença a cansar. S'ha intoxicat la mollera, s'han oblidat d'estimar. I ara respirar és una quimera. Però estaran, les nostres sempre estaran. Com pedra dins la sabata, com la palmera que aguanta l'huracà. Ja que estaran fent burla i fent sacrilegi, per sempre punxa i heretge, sempre a la contra i avant.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Maria Gisbert. El conseller d'Educació Josep González Cambray ha anunciat un recurs de reposició a la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ordena aplicar el 25% de castellà a totes les escoles d'aquí 15 dies. Cambray ha mostrat el rebuig del govern a una interlocutòria que considera aberrant. Així mateix ha demanat que el professorat segueixi treballant amb normalitat.
El primer que farem és un recurs davant aquesta aberració dels tribunals, uns tribunals que nosaltres tenim clar que l'Assemblea d'Escola Bilingüe no està legitimada per tal d'instar amb aquesta execució. El tribunal se sobrepassa, s'extralimita amb les seves funcions, va més enllà fins i tot del que ens havia escrit a la sentència.
Per la seva banda, l'Assemblea per una Escola Bilingüe, l'associació que ha impulsat el procés judicial contra la immersió lingüística, adverteix que supervisarà el compliment de la sentència i actuarà contra el conseller o els directors de centres en el cas d'incompliment. Canviem de qüestió. Cunit demana aportació de sorra a les platges del consistori